al Parc del Garraf, que...
A cel obert.
M'he menjat a la Mònica, però bé, és igual. Al Parc del Garraf, que, com comentàvem, doncs, que està començant a viure l'època de la màxima calor, l'època també doncs, on s'incrementa de manera accentuada el risc d'incendis i, per tant, doncs, l'època també en què cal estar més advertit. No sabem, però, si és l'època de major freqüentació del parc i per comentar-ho i per comentar doncs, diversos aspectes al voltant de l'ús que se'n fa d'aquest entorn natural que té el Garraf, que té Sitges, doncs estem en contacte avui telefònic, excepcionalment telefònic, amb Josep Canals, que és tècnic d'ús públic del Parc del Garraf. Josep Canals, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
És l'època més perillosa pel parc, però no sabem si és l'època amb més freqüentació al parc.
No. Amb diferència, l'època més freqüentada que puja més gent és l'època dels bolets. Claríssimament, el parc és una mica un reducte, hi ha envoltat de conreus, de polígons, d'organitzacions que han anat creixent, algunes vegades en expenses de la natura. Vol dir que hi ha més gent més a prop de la muntanya, també, les poblacions també han crescut, i llavors la tardor és, doncs, entre que ha passat la calor de l'estiu i si acompanya la temporada de pluges i ja comencen a sortir els bolets és quan ve més gent, que llavors ja no parlem de perill d'incendis, lògicament. Ara, en aquest moment, hi ha més gent, potser, en l'entorn del parc, perquè l'entorn del Garraf rep tota la sèrie de turistes que venen a buscar el sol i la platja del nostre país, però en principi pocs d'aquests s'atreveixen amb aquesta calor doncs, de passejar. Tot i que sí que hem notat un cert increment, però molt petit, de turistes que pugen a la muntanya a l'estiu i que, per altra banda, no tenen aquesta cultura que tenim els ciutadans, els veïns dels pobles mediterranis, que sabem que al migdia el millor que es pot fer és una bona migdiada.
Mm-hmm. És a dir, que s'aventuren a caminar les pitjors hores, no?
Sí, una mica pel seu tipus de tarannà i de costum, doncs els sembla que, bueno, que si decideixen doncs, de les 10 de començar a caminar i l'excursió potser perquè no l'han calculat prou bé i s'acaba al migdia, doncs no estan acostumats, sincerament, ni coneixen això, no? Una mica la prudència que a vegades la basarda que pot fer estar caminant al migdia o a la tarda per un bosc mediterrani, perquè s'ha de tenir en compte. Sempre pot passar algun accident i et podries veure envoltat pel foc.
Uh-huh. De fet, pel que ens comenta en Josep, un dia potser haureu d'anar-los a buscar.
Bé, esperem que no, que tinguem en part sort i en part que també la gent... Nosaltres, a través dels nostres punts d'informació, també la intentem fer arribar aquesta informació de que les millors hores per visitar la muntanya a l'estiu és llevar-se d'hora, cosa que costa molt, m'imagino, i a la tarda buscant la fresca, també. En relació a això, puc recomanar, i mireu la pàgina web de la Diputació, i els fulletons que trobareu als punts d'informació, perquè durant l'estiu, de juliol a l'agost, hi ha programades algunes sortides nocturnes. Ara, en aquest moment, no puc consultar-ho, però n'hi ha algunes que s'organitzen sortides en diferents municipis d'aquí al parc i són hores més agradables i més racionals de visitar la muntanya.
Home, sempre és bo fer una miqueta de pedagogia en aquest sentit, no? La gent d'aquí més o menys ja s'ho sap, però m'imagino que doncs, quan es consulta, quan es pregunten als centres d'informació, sempre hi ha doncs, aquesta intenció d'això, de dir-los a la gent que escoltin, que vagin amb cuidado, que sobretot el sol doncs, pot ser agressiu, pot ser perillós, és perillós per la pell, és perillós pel cap i sobretot doncs, no hi ha aigua tampoc al mig del parc, és a dir que si un s'aventura a caminar pel mig del Garraf, a part de bon cansat, ha de portar sempre doncs, una reserva hídrica, no?, a la butxaca.
Sí, exactament, és encertar totalment amb la recomanació que fem des dels punts d'informació. La persona que està molt acostumada, doncs mira, pot anar a fer la marató de sables i travessar el desert, que no fa l'època més forta, però déu-n'hi-do el desgast que això suposa per un cos, però entrenat ho aguanta. Alguns dels visitants ens hem de reconèixer que no tenen prou preparació ni consciència d'allà on es posen i en principi no a vegades hi ha algun petit susto, algun petit desmai o el patiment, no? I si nosaltres des dels punts d'informació podem evitar el patiment recomanant bon calçat, fins i tot abric en el sentit de barret que el sol no incideixi molt directament sobre la pell, cremes solars i sobretot hidratació, que això en siguin conscients. Això des dels punts d'informació i els guardes doncs ho recomanem, sí.
De tota manera, els itineraris que es proposen des del parc, més enllà dels grans senders que travessen el GR92, el GR5 i també em sembla que és el PRC37 que circulen pel parc, els itineraris que es proposen des del si del parc són normalment itineraris senzills, petits, adaptats doncs a gent que no tingui el costum de caminar.
Sí, n'hi ha de més assequibles, més que són una passejada, i sempre aquests que són mitjanets o més llargs doncs es pot recomanar, es comprèn que els visitants, els excursionistes vinguin per conèixer la muntanya, però potser o agafar un itinerari que sigui tot cara avall, m'imagino des de la Pleta per arribar al poble de Garraf, o fins i tot de Pla de Querol per arribar a Castelldefels, si ja serien itineraris així més de baixada, i si no, fer-ne un tros, senzillament, doncs ser conscients de que potser no ho veurem tot, no acabarem de fer-lo tot sencer, però podem anar i tornar pel mateix recorregut fins a una certa distància i quan la calor apreta doncs ja ser a la vora del cotxe.
Per tot plegat, per recomanar itineraris, però també per veure quin ús han de fer aquests visitants que han d'anar amb més cura durant l'estiu doncs pel problema del sol i del calor, i que han d'anar amb més cura també durant la tardor, perquè la invasió boletaire pot malmetre en certa mesura el massís, es va elaborar un pla d'ús públic. Aquest pla d'ús públic n'hem parlat en alguna altra ocasió, estava en un procediment de tramitació, no sé en quin punt està ara.
Aquest pla d'ús públic ja l'hem donat per finalitzat. Es va iniciar ara fa un any, jo crec que no sé exactament quina és la data d'ara a l'estiu que vaig visitar la ràdio, vaig estar parlant amb tots vosaltres, però en tot cas sé que en vam parlar i era ara el juliol quan vam fer les primeres reunions amb els ajuntaments, en el sentit de que és la primera administració que conjuntament amb nosaltres organitzem i gestionem el parc, i se'ls va presentar per també en una primera fase doncs rebre la informació i corregir una mica la proposta de cara que ja fos una proposta en ferm. Això va durar tot l'estiu i de cara a la tardor-hivern es va fer participar la societat civil a través de les associacions i algun particular que hi ha pogut participar, perquè també a part de la publicitat que s'ha donat a la web doncs també estava penjat i hem rebut doncs suggeriments en aquest sentit. I ara ja aquesta final de primavera passat es va presentar ja el document definitiu, que també està penjat a la pàgina web, en els ajuntaments per donar-lo com per validat, per tancat. Aquest document, tal com deies tu, és un document que planifica, que ens proposa millores en el dispositiu que el parc ofereix als visitants, a tota la sèrie d'equipaments, itineraris, etc., que allò que percep el visitant quan ve a la muntanya, a part de millorar la natura, i és una planificació a uns 10 anys d'obertura o de millora de la informació dels equipaments.
Doncs, i aquesta planificació comportarà molts canvis respecte del que era en si l'ús que se'n feia del parc del Garraf?
Essencialment no canvia res, perquè no ens podem imaginar doncs que ara hàgim de tancar dels 7 o 8 punts d'informació del parc, doncs que n'hàgim de tancar la meitat i obrir-ne uns altres per adequar-los a altres llocs que vinguessin visitants, perquè de fet això no s'ha fet. A vegades sí que és cert que no tenim els equipaments en el millor lloc possible, perquè el millor lloc possible potser no hi ha cap edifici per allotjar un equipament d'atenció al públic, un equipament d'interpretació de la natura, però sí que és cert que amb els anys doncs, s'ha anat fent una xarxa que més o menys està vinculada a les principals accessos del parc i on hi ha bé la gent. Aleshores, aprofitant aquesta xarxa, es reperfila una mica el que ofereixen els equipaments. Per exemple, un dels suggeriments que fa el Pla d'Ús Públic és que en algun dels equipaments, a part de donar la informació, doncs, que també hi hagi ja alguns elements expositius, que no siguin fixos però que puguin ser temporals, per d'alguna manera dinamitzar el punt, i per altra part doncs, que també els visitants quan arriben a la muntanya en puguin treure més profit de la seva visita.
Hem d'entendre que, per tant, a partir de l'experiència que s'ha tingut fins ara de la pròpia gestió, del propi funcionament del parc, doncs l'únic que ha fet el Pla d'Ús Públic és adequar aquesta experiència, diguem, a la intenció, a la planificació inicial abans de que hagués aquesta experiència.
Sí, és això. No es planteja cap cisma, cap gran canvi, però sí que ha comportat tot un procés de reflexió que ha permès doncs, madurar i pensar una mica millor com podia ser, i també gràcies a les aportacions dels ajuntaments i de la societat civil de l'entorn del parc, doncs, també hem aprofitat per això, no? Madurar una mica i fer un pas que pensem que tampoc no es notarà demà, que ja està aprovat el parc, però esperem que amb aquests anys doncs, aquest procés de reflexió doncs, ajudi a anar perfilant i a anar millorant una mica doncs, la gestió i van anar tirant endavant la muntanya amb la col·laboració de tothom.
El procés de reflexió ha comportat diversos canvis entre el document inicial que es presentava, com ens comentava Josep Canals, l'estiu passat i el que definitivament a finals de primavera s'ha acabat aprovant?
Hi ha hagut canvis del document inicial des del punt de vista d'informació, de que s'ha millorat la xarxa, s'ha incorporat algun itinerari que no, o camins, no itineraris senyalitzats, però també camins que en algun moment no s'havien tingut en compte a l'hora de planificar per allà on podia discórrer les activitats organitzades, les excursions, voltes en bicicleta, etc. Camins amb dret de pas, que també en alguns sectors de la muntanya el parc no està tancat amb cadenes, diguéssim, sí que hi ha una certa permeabilitat pels vehicles a motor, però també s'ha mesurat i s'ha decidit fins a on, oi? I llavors alguns aspectes doncs, de comportament dels visitants. En aquest sentit, el parc proposa unes ordenances, que avui és un text informatiu, en el sentit de que, bueno, per exemple, proposa que... per exemple, a les zones més visitades, això sembla una mica... Sembla que a vegades ens passem de voltes i que vulguem legislar molt, però penso que és també atendre les necessitats, el que diré ara, les necessitats dels visitants. En equipaments que són molt visitats, hi ha una certa presència d'excrements de gossos, sobretot, no? I això, clar, la muntanya, diguem, ostres, ara fins i tot el parc es preocupa d'aquestes coses, no? Quan la muntanya, un excrement no hauria de ser cap problema, però, esclar, si això es concentra en determinats equipaments, que també ve molta gent, doncs acaba sent una molèstia, i el que voldria més a través d'aquestes ordenances, a través de moltes altres propostes que són potser més interessants, però d'alguna manera que pot causar una mica molèstia a la muntanya o als altres visitants prengui consciència i d'una manera, de moment, sense cap que hi hagi un règim sancionador al darrere, però sí doncs, que hi hagi una mica de reacció, no? d'alertar una mica el visitant en aquest sentit.
Per tant, resumint, algunes millores en equipaments proposades per aquest pla, alguna incorporació tant de senders senyalitzats o simplement de camins.
Exactament.
I, en principi, no noves restriccions respecte del comportament dels visitants més enllà de les recomanacions lògiques.
Jo penso que és això, exactament. Sí. Una mica fer comprendre doncs, que amb la nostra presència o amb les nostres actituds, algunes són neutres per la muntanya i pels altres visitants, però altres vegades hem de tenir consciència, no?, que podem causar molèstia i que podem amb el nostre comportament millorar, ajudar a contribuir a millorar la muntanya.
Quan serà operatiu aquest nou pla?
Aquest nou pla ja planteja actuacions aquest 2009 i té una vigència de 10 anys, vol dir que a partir del 2010 també és veritat que potser haguéssim volgut en una fase molt inicial de quan es va plantejar, no l'inici de la tramitació, quan es va plantejar l'elaboració dels primers documents a nivell intern, ens plantejàvem una mica potser massa optimísticament que a principi del 2009 ja el tindríem operatiu. Ens hem trobat que no ha estat aprovat fins a mitjans del 2009, amb la qual algunes actuacions del 2009 ja passaran al 2010, però vaja, en principi ja tenim uns 10 anys que d'una manera, que més o menys aquella nostra activitat que hi ha algunes vegades més planificada, altres vegades doncs, una mica per la situació del dia a dia ja anàvem resolent, doncs ara tenim un document per 10 anys per poder seguir aquestes activitats.
Anava a dir, el document serà viu, suposo, és a dir que hi haurà la possibilitat de posar-hi noves incorporacions o d'anar-se adaptant al temps.
És evident, si no acabaríem fent una mena de text encursetat.
Correcte.
que al final, al cap de 2 anys, segurament no respondria a les necessitats. Aleshores, això és un document que no deixa de ser orientatiu, no és llei, igualment les lleis es canvien, amb els anys es canvien, lògicament, no les lleis, però aquest, a més, no és ni llei, és un text de gestió, en certa mesura intern, però que se l'ha volgut fer participar de tothom, no? però a més amb aquesta voluntat que no és que es revisi, perquè no es revisarà fins als 10 anys, però en el moment que nosaltres veiem alguna cosa millorar, en el moment que els visitants o alguns ajuntaments o algunes entitats puguin aportar noves idees i que també en 10 anys segurament no hem pogut preveure totes les coses que poden canviar la societat i les demandes dels visitants, doncs evidentment s'han d'anar incorporant. Sí.
Ens aturem un segon aquí. Ens ha comentat Josep Canals que aquest document no és llei. De fet, l'única llei que es pot considerar com a tal en el Parc del Garraf seria el Pla Especial.
Exactament, sí. Uh-huh. El Parc del Garraf, això alguns oients que són més eixerits se n'adonen que evitem dir parc natural. Uh-huh. Les figures dels espais naturals protegits estan regulades per llei, d'una llei del 85, i el Parc Nacional, Parc Natural, Reserves Integrals, etc., totes aquestes figures estan regulades per llei. I el Parc del Garraf no està regulat per aquesta llei d'espais naturals, sinó que està regulat per la llei urbanística, uh-huh. per la llei d'urbanisme, de molt, molt anterior, no sé si l'origen de la llei és del 56, però que s'ha anat reformant moltíssimes vegades. Aquesta llei, evidentment, en un tema tan important, s'ha anat reformant. Aleshores, es basa en que tal com podem decidir organitzar un espai per urbanitzar-lo, llavors això en diem un pla especial, perquè a vegades sonarà més a alguns oients, sonarà més aquest nom per urbanitzar que no pas per protegir la muntanya. Uh-huh. Aleshores, la llei també permetia organitzar un territori ampli per precisament no urbanitzar-lo, i aquest va ser l'origen dels parcs de la Diputació, Sant Llorenç el primer, Montseny, el Garraf i el Montnegre Corredor, i després posteriorment d'altres, en el sentit d'organitzar com volíem que evolucionessin. Evidentment amb una idea de limitar l'urbanisme, que ja sabem que als anys 60-70 va ser en certs municipis, en certs llocs de Catalunya, una mica desordenat o fins i tot il·legal. Aleshores, aquesta llei també permetia d'alguna manera, perquè donava unes atribucions a l'administració local i també de fins i tot forestals, també es podia decidir si es deixava tallar un bosc o no. Llavors, agafant les eines que sortien de la llei d'urbanisme, es van elaborar aquests plans especials. I aquest document sí que és llei, en cert sentit és llei, el pla especial del Garraf, sí.
La pregunta excedeix una mica les competències de Josep Canals, però la podem preguntar igual. Veurem alguna vegada el parc del Garraf com a natural? Com a parc natural, sota aquest epònim?
Jo crec que no hi ha cap gran impediment perquè ho pugui ser. Ja us he dit que això és la figura de parc natural queda definida en una llei, per tant, el que ha definida vol dir que ha de complir uns requisits. El parc del Garraf, en principi, no soc advocat ni és el meu àmbit de treball, ja ho has dit tu, Joan, però jo en principi no hi veig un gran impediment. Al contrari, si es declarés mai com a parc natural, hi hauria alguna eina més per ajudar a gestionar l'espai del Garraf. Sí.
Correcte. No? Més que res, també fèiem la pregunta, i això també hi accedeix, fins i tot competències de la Diputació, doncs, perquè en les darreres setmanes s'ha parlat de la possibilitat d'instal·lar una incineradora a Vallcarc, etcètera, doncs, clar, evidentment, com més hi hagi, com més sigui el nivell de protecció de l'entorn, doncs més difícil serà portar a terme determinades actuacions.
Sí, sí, això és evident, i tot el que sigui amb no deixar a la sort o en el futur allò de dir, bueno, aviam, si no ens miren no ens passarà res i anem tirant, tot el que sigui de dotar més textos legals i amb les eines, que no ens hem d'inventar res, però si hi ha unes eines que ens poden ajudar a afavorir l'evolució natural de l'espai, doncs penso que s'han d'utilitzar, sí. Mm-hmm.
Doncs passem pàgina del Pla d'Ús Públic, una miqueta hem anat seguint tot el procés d'aprovació d'aquest document, un document llarguíssim que poden tots vostès consultar a la web, oi?
Sí, sí, exactament. Sí, uh-huh. Es pot entrar directament a la pàgina de la Diputació, que és les 3w.diva.cat, i llavors allà ja hi ha la pestanyeta de parcs, uh-huh. Allà es pot entrar als 12 espais de la xarxa de parcs de la Diputació i clicant al Garraf o l'Èrdola o al Foix, perquè això no ho hem dit avui, ja n'havíem parlat altres vegades, el Pla d'Ús Públic, per la contigüitat d'aquests espais, doncs s'ha fet un sol document, encara que preserva una mica la individualitat de cada espai, llavors allà hi ha els documents del Pla d'Ús Públic. Uh-huh.
Doncs com comentàvem, passat el Pla d'Ús Públic hi ha altres activitats que afecten precisament a l'ús públic del parc, entre elles les que organitza la mateixa Diputació, el mateix parc del Garraf, i una d'elles és el Parc a Taula, oi?
Sí, 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 el Parc a Taula és un programa que ja aquest any serà el setè o vuitè, no em vull equivocar, any que es realitza, i d'alguna manera és proposar doncs un acord entre els restaurants de l'entorn del parc i els pagesos d'aquest mateix entorn, en el sentit de que els restaurants, en la mesura del possible i de l'oferta que poden fer els pagesos, incorporen productes naturals, productes que evidentment són de temporada, productes que per la proximitat i perquè són de temporada són més bons, doncs els incorporen a la seva taula i a l'oferta de plats. I al mateix moment, i això és una cosa, és una sinergia, és un benefici mutu, perquè el restaurant, utilitzant aquests plats, aquests productes, els seus plats, doncs fa una mica com d'aparador d'aquests pagesos, que alhora poden veure doncs que tenen més sortida el que estan fent, no? El que estan conrevant.
Uh-huh. És a dir que el fet que això hagi arribat a la setena o la vuitena edició vol dir que hi ha un cert interès per part de tant de restauradors com de pagesos de tirar-ho endavant.
Sí, sí. Nosaltres ens plantegem aquest programa també com a obert i voldríem arribar, si no al 100% dels restaurants dels municipis que formen el Parc del Garraf, doncs arribar a molts més restaurants. En el moment en participen 11 restaurants, i ens sembla que és un número baix. Però si és baix, serà baix. Tampoc no farem res perquè no sigui real, perquè podríem d'alguna manera rebaixar les exigències i que entressin aquí doncs 100 restaurants de cop. Esperem que hi entrin, però per convicció, perquè nosaltres sí que els demanem un cert compromís, primer de formació del parc, perquè si són restaurants que d'alguna manera estan vinculats amb el territori i amb el parc, doncs quan hi va un hoste, amb un allotjament rural o amb una pensió, un hotel de l'entorn o un restaurant, un client, aleshores el que volem és que també que els propietaris d'aquests restaurants i allotjaments rurals doncs puguin donar una informació de l'entorn, que del seu municipi la tenen moltes vegades millor que nosaltres, perquè és la del seu poble, és la que han conegut de tota la vida, però que entenguin també que estan en xarxa, no? Treballant en xarxa amb altres, amb tot l'entorn del Parc del Garraf, amb els altres municipis, i llavors els demanem doncs que vinguin a les sessions de formació que fem per coneixement del medi, per coneixement dels recursos de patrimonis arqueològics, culturals que té l'entorn de la muntanya.
Evidentment, de restaurants n'hi ha de moltes tipologies, com dels municipis hi ha de moltes tipologies. No és el mateix Sitges que Olivella ni que Begues, i no és el mateix un restaurant turístic situat a la platja de la Ribera de Sitges que un restaurant doncs que faci comunions i banquets a Gavà. Posem
sí,
per cas.
Suposo que hi haurà algun restaurant que pel seu tipus de cuina així com més intensiva o més industrial potser no acabarà mai d'entrar al parc a taula. De tota manera, si per exemple jo no vull caure en un extrem, però vegeu, qualsevol restaurant que més o menys té un compromís amb els seus proveïdors, que té un tracte correcte amb els proveïdors, que en algun dels plats en la carta, per exemple, ho posa explícitament que està fent servir productes de l'hort del pagès del veí o de l'altra punta del parc, però d'alguna manera de l'entorn o dels cellers, no hem parlat de pagesos, però també inclou, evidentment, tots els cellers i viticultors de l'entorn del Garraf. En el moment que estan fent servir producte local, doncs és un restaurant susceptible de poder participar. A més a més, els demanem això, no? Que hi hagi un compromís amb el parc, que vinguin a les sessions de formació, i és un programa que també anem intentant que vagi creixent, tant en nombre de restaurants com en pagesos, i també per la implicació pròpiament nostra. Durant uns anys potser aquests aspectes més de formació, de vinculació amb l'entorn, els hem desatès, això també faig una mica d'autocrítica, però que aquest any a través d'una empresa que ens està col·laborant amb la gestió d'aquest programa del Parc a Taula, doncs estem ja, intentem vaja, que vagi millorant.
I per part del públic hi ha bona acollida, la gent doncs una miqueta es fixa en aquest detall del restaurant adherit al Parc a Taula doncs per buscar aquest producte més proper?
No ho sé, això ens hi poso jo també amb el mateix sac, penso que ens hi podem posar tots. Som persones i ja sabem que hi ha moda, no?, a la nostra societat, hi ha modes. I, per tant, potser fa 10 o 20 anys dir que la botifarra era d'aquí al costat, quan totes les botifarres eren d'aquí al costat, no tenia cap sentit, però ara que hem patit potser a vegades la cuina aquesta més de menys qualitat, més ràpida, amb productes potser que només hem anat a veure el preu i no hem vigilat per la qualitat, doncs ara estem valorant-ho. Hi ha moltes iniciatives a l'entorn de valorar la cuina de proximitat i de temporada, com és l'Slow Food, que és una organització en la qual s'hi adhereixen molts restaurants, a la comarca hi ha uns quants, la cuina del quilòmetre zero, que també es diu, que ja suposo que s'entén, no? Vol dir que no hagis d'anar a buscar, si tens al costat patates i són bones, doncs no les hagis a buscar més lluny, no? Uh-huh. Hi ha diferents a nivell de consorcis turístics, d'oficines de dinamització econòmica d'ajuntaments, a nivell de Catalunya, parlo, aquest tema de la cuina de proximitat i de temporada s'està valoritzant molt. Els grans cuiners, les grans firmes, també van en aquest sentit. Santi Santa Maria ara se n'ha fet un abanderat d'aquest tema també. Aleshores, jo crec que també és una expressió més d'aquest tipus de em sap greu ara dir-ne moda, perquè penso que és molt positiva i és molt bo, i el dir moda d'una cosa així, no? Sembla que li estiguem treballant, rebaixant valor, però penso que la cuina de proximitat, ni que sigui una mica més cara, sempre serà més bona, i a més a més estem creant ocupació al nostre entorn.
Mm-hmm. És a dir que, diguem, el parc a taula s'avindria, doncs, amb tota aquesta moda, encara que el terme sigui dolent, ens entendrà tothom, sí. de la cuina de proximitat, dels productes més sans, no portats de lluny, per tant, sense consum energètic, etc, en el seu transport, per tant, diguem, lligaria amb tota... De fet, el Parc a Taula està també vinculat a això que ens heu comentat, és Slow Food, el quilòmetre zero, etc.
Tenim alguns associats d'aquestes entitats, d'aquest tipus, els tenim com a associats, o sigui, ells són coneixedors de les nostres activitats, els convidem a les nostres trobades, i nosaltres, quan també hem pogut anar-hi, també participem, o almenys ens agrada també rebre informació de les seves activitats i activitats que fan, no? El que organitzin. En aquest sentit hi ha una certa relació, eh? I qualsevol restaurant Slow Food ho ha de manifestar-ho, però evidentment segur que fins i tot compleix més enllà del compromís que nosaltres els demanaríem per estar al Parc a Taula. Vol dir que a vegades és una qüestió de temps i de pedagogia de fer créixer aquest programa i de treballar conjuntament, lògicament.
El Parc a Taula seria, doncs, un d'aquells programes on la gestió del parc va més enllà del que és la simple protecció?
Sí, nosaltres també hem de reconèixer una evolució, com la societat també ha evolucionat. Fa anys, als anys 60-70, el clam de la societat, com m'he insinuat abans, era no ho urbanitzem tot, no? Represervem aquells espais que tenen ja un valor clar per alguns, en tot cas, no? Però que van fer crear la pressió suficient a l'administració i la sensibilització en els polítics com per decidir en determinats llocs, doncs, a preservar-los de l'urbanització, no? Això en un primer moment, bàsicament estic parlant dels anys 60-70, eh? Però avui la gestió de parcs es basa en tres potes, però una és la conservació. Evidentment, per molt que vulguem també fer anar bé el teixit econòmic de l'entorn, però primer hem de pensar en la conservació. Conservació i, a més, pedagogia a l'entorn. Aleshores, també hi ha d'haver-hi un desenvolupament socioeconòmic. I aquesta és la segona gran pota de la gestió dels espais naturals. Una cosa és la conservació, la pedagogia, però també la dinamització econòmica de l'entorn. I, a més, que això que depassa de la conservació, però és que, a més, aquest programa del Parc a Taula, per exemple, depassa pròpiament el límit del parc, perquè no estem parlant que les patates o els tomàquets o el vi es faci dins del parc natural. Si es fa dins del parc natural, collonut. Però estem parlant de l'entorn del parc, eh? Els municipis que s'han compromès amb la defensa del territori, els municipis que participen, que conformen el Parc del Garraf, que tenen en el seu municipi un tros del Parc del Garraf, és l'àmbit d'actuació d'aquest programa. Eh? Qualsevol restaurant dels municipis de Vinyonet del Penedès, d'Olivella, d'Olesa, de Sitges, de Gavà, etc., no me'n vull deixar cap, i del Foix, que el programa és conjuntament també amb el Foix, de Castellet i la Gornal i els monjos, qualsevol establiment del sector turístic, que en aquest cas és un tema gastronòmic, que puguin fer del que fan, d'alguna manera fan algun tipus de menjar, doncs poden participar en aquest programa del Parc a Taula.
I aquest programa del Parc a Taula, doncs, és un programa, com comentàvem, un programa social que va més enllà del que és la protecció, com també ho és, per exemple, el programa Viu al Parc, que ens comentava Josep Canals, que en principi s'ha d'obrir el setembre.
Sí, al setembre està previst les primeres activitats culturals a l'entorn d'aquest programa. Sí, el programa cultural del Viu al Parc, evidentment, no es fan les activitats totes a dins el parc, algunes sí, hi ha alguna activitat que es fa dins el parc, com per exemple la nit d'estels a l'Observatori de Cantòfol, al costat de l'Escola de Natura de Can Grau, però altres activitats són activitats que es fan en els municipis, a l'entorn algunes orientades a difondre la natura, i altres que són merament culturals, però que s'apleguen totes en un sol programa, que és la suma de tots els municipis dels tres parcs una altra vegada. També és un programa que per continuïtat doncs abarca els tres parcs, el Parc del Garraf, l'Olèrdola i el Foix.
És un programa consolidat aquest ja?
Sí, 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 estem parlant, no, no, avui amb els números no tinc sort, eh? És la 18a o 19a, si no recordo malament,
edició.
Edició, exactament, sí.
Per tant, això vol dir que ja entre el mateix públic habitual, doncs, que de tant en tant doncs, visita el parc, s'interessa pel que passa dins, doncs hi ha una certa habitud també a participar en les activitats que s'hi proposen.
Sí, tot va sortir ja fa molts anys, perquè es va veure que alguns municipis, de manera espontània, ja feien alguna activitat que vinculava una festa cultural amb el parc, i que el parc també tenia la demanda i la idea de poder fer més coses, i de que algunes doncs, podien tenir relació amb la cultura, ja no només amb la protecció estricta de la natura, no? Perquè al final els límits a vegades també són una mica difusos. I arran d'això i de la possibilitat de crear un sol programa, no fer-ne un per cada municipi i que podia estar molt bé, però que si això s'aplegava en un temps de 2-3 mesos, que és el que passa de setembre a novembre, que és quan es fa aquí el Garraf, l'Olèrdola i Foix, doncs es creava realment un programa amb una certa, si se'm permet, potència, no? Perquè doncs, durant tots aquests mesos quasi no hi ha cap de setmana que no hi hagi un concert de música, un recital de poesia, la nit d'estels, una activitat per la canalla. Són activitats, algunes, subvencionades per la Diputació i que serien pròpiament les del Viu al Parc, i altres que aprofiten els ajuntaments perquè estan relacionades també amb aquesta filosofia d'incloure-les en el programa. I penso que amb això doncs, donem una bona carta de presentació de tot el que és l'activitat cultural d'aquell temps relacionada amb els municipis del parc.
La diversitat és enorme, per tant, entre les propostes.
Sí, 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 sí. Hi ha des d'un concurs de fotografia, Castelldefels, la nit d'estels, insisteixo, activitats infantils, pallassos, una excursió, una conferència que pot ser meteorològica, per exemple, o estrictament científica, parlant de temes de la diversitat natural del Garraf. Són temes, amb alguns, molt, molt diferents.
Hem començat la conversa parlant de la dificultat que pot tenir la gent doncs, per transitar a l'hora del migdia pel mig del parc. Volem acabar-la parlant de la consciència que ha de tenir la gent si igualment s'hi aventura, i sobre el fet de que ara mateix el parc centra els seus esforços durant els propers 2 mesos, segur, en la prevenció.
Sí. Demanaríem als visitants que, evidentment, extremin la precaució, primera, per una qüestió de la seva seguretat, que siguin conscients que les hores del migdia i les primeres de la tarda són les hores difícils. El tema de les puntes de cigarret, de burilles, de llançar la cigarreta per la finestra del cotxe. Això alguns estan convençuts que no fa foc, però les estadístiques els enganyen, ni que sigui, i per no equivocar-me, m'agrada ser molt prudent, ni que sigui una de cada 10.000, però estic segur que no m'equivoco, que una de cada 10.000 pot fer un foc forestal. Aleshores, a mi m'empiparia saber què m'ha passat a mi, no? Aleshores, si ho podem evitar, doncs siguem polits. A vegades fa mandra embrutar, perquè això a vegades passa, Tots coneixem algun amic que, no, jo no tiro la burilla en el meu cendrer perquè així no se m'embruta el cotxe, no l'he de netejar. Home, això és tenir molta barra, sincerament, perquè primer és porqueria que queda a la muntanya, ni que sigui tan petita, i segon, ara l'estiu és un perill segur.
Home, ara aquí m'aturo un segon, com cada cop més gent ha deixat de fumar, doncs aquest risc anirà en descens.
Sí, això per una banda, i també és veritat que la majoria, la grandíssima majoria de la societat ha pres aquesta consciència.
Correcte.
I a l'estiu segur que es troba amb la punta del cigarret, potser amb el gest involuntari perquè ho ha fet sempre, i estic segur que a l'estiu se'l reprimeix i no la llença. Això, gràcies. Sort d'això també, perquè si no teníem més disgustos. Llavors també penseu que està prohibit fer foc, evidentment, de restes vegetals, d'una barbacoa. El fogonet de gas també està prohibit des d'aquesta part central de l'estiu, des del juliol i a l'agost està prohibit. Vol dir que si hi ha aquesta reglamentació és perquè estadísticament doncs sabem que hi ha perill. Home, a mi m'agrada explicar una anècdota perquè té un cert morbo, si se'm permet la paraula, de que hi havia una vegada un agent forestal explicant a una família amb tota la pedagogia del món, que home, que ara està tenint una barbacoa, una barbacoa d'aquestes de llauna, tan típiques, amb carbonet, al bosc, sense cap perill, tot més o menys, un lloc més o menys net, i allò, però guarda els idees, que, bueno, és que clar, és que hem de complir, perquè vostès potser vigilen molt, però vindrà un veí i es posarà més a la vora d'unes mates, i bueno, pedagogia, i no se'n sortia de que apaguessin la barbacoa. La barbacoa la van aconseguir apagar gràcies a que el fill d'aquesta família, amb un cop de pilota, la va tombar. I llavors, al tombar-se la barbacoa, va quedar escampat el carbonet per terra davant del guard, el guard estirant-se els cabells, i la família, doncs, tota avergonyida. No va passar res, perquè era un entorn relativament net, i però, bueno, hagués pogut ser causa d'incendi, lògicament. Vull dir que hem d'evitar, d'alguna manera, el posar-nos en aquesta situació de perill, perquè el que hi perdem és molt i és de tothom. Aleshores, jo crec que hem de ser molt prudents.
El bosc està millor, pitjor, igual que l'any passat?
Doncs jo diria, si se'm permet, una tonteria, però el bosc està un any millor, en el sentit de que ha passat un any del darrer incendi gros, dels darrers incendis, i cada any anem guanyant. El que passa és que sí que és cert que els incendis són molt perversos en aquest sentit, perquè el guany és any en any molt poc, quasi és imperceptible. Només quan girem el cap al cap de 10 anys diem, ostres, sí que han crescut les alzines, sí que han tornat a brotar els arbossos, sí que els pins han nascut, però en canvi amb una mala hora, amb un mal moment, amb un cop de pilota, amb una punta de cigarreta podem tenir una desgràcia que en unes hores ens deixa tota aquesta feina i tota aquesta il·lusió d'anys en no res.
De fet, l'any passat va ser excepcional, em sembla que no es va cremar res, no sé si hi havia 0,0...
Exacte, sí, sí. Em sembla que dins del parc, perquè a vegades això amb els límits ens traiem pit, dins del parc em sembla que no va arribar una hectàrea cremada, i en tot l'entorn dels municipis era molt poquet, molt poquet. L'any passat vam tenir la sort d'una primavera molt plujosa.
Correcte.
I que va ser fins molt tard plujosa, perquè aquí al Garraf ara no ho recordo, però fins a final de juny va ploure segur, aquí al Garraf, segur, no sé si a principi de juliol i tot, encara algun ruixat. I llavors l'agost, setembre, no va ploure molt, però sí que va fer algun ruixadet, amb la qual entre la humitat que arrossegàvem d'última hora i els primers ruixats que van frenar d'alguna manera el perill intens, perquè el perill fins a l'octubre pràcticament no desapareix, doncs es va passar un bon estiu al Garraf i a tot Catalunya pràcticament, va ser un molt, molt bon any. Aquest any hem tingut una primavera plujosa. Jo per això no m'atabalo, perquè jo sempre dic que els anys plujosos no són els pitjors anys. De tota manera, sí que ha canviat la tònica, i el maig que havia de ser plujós no ho ha sigut, bé, que hagués pogut ser plujós, perquè el mes de maig plou més que l'abril, fins i tot. El mes de maig ha estat ja molt sec i extraordinàriament, o molt, si no extraordinàriament, ha estat molt calorós. El juny també ha estat força calorós i una mica sec, i el juny ja pot ser sec, però ho ha estat una mica més del compte, i veurem ara el juliol i l'agost com es presenta, però... Serà un estiu una mica llarg, això sí que tinc una mica la sensació.
Doncs de moment anuncien per finals de setmana pujada importantíssima les temperatures, per tant, el que hem de fer, que és l'únic que podem fer, és extremar la precaució i aleshores, a partir d'aquí, toca fusta i creu els dits. Josep Canals, tècnic d'ús públic del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Ja. I ens retrobem doncs, en una propera ocasió.
Perfecte, moltes gràcies a tothom, a reveure.